Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la Revolució Sexual parlem de lligar. Descobrirem l'speed dating, un mètode diferent per conèixer gent amb cites ràpides, i recordarem el capítol del podcast on parlàvem dels secrets de Tinder i com lligar les apps de cites.
També explicarem com funcionen les agències per trobar parella amb una persona usuària que ha conegut així el seu company i amb la creadora d'una d'aquestes empreses. Comencem!
Aquest estiu a la Revolució Sexual, ja ho sabeu, volem sortir de l'estudi, descobrir en primera persona alguns dels llocs, pràctiques i experiències de què us parlem al programa. Per exemple, com és per dins un club d'intercanvi de parelles, com és un club de BDSM, o com funciona un speed dating, o què es fa en un taller de sexe oral.
I per descobrir aquests espais i alguns altres, doncs li hem demanat a un company que hi vagi, que reculli testimonis i que vingui a explicar-nos tot i tot de com ha anat i tot el que ha après. És l'Oriol Petit. Oriol, bona nit.
Bona nit, molt bona nit. Encantat de ser aquí amb vosaltres
que
a la Revolució Sexual.
Que contentes estem tots tres aquí.
Sí, és un plaer.
A veure, explica'ns, on has anat?
Mira, aquest cop he anat en un speed dating.
Ojo, un speed dating, a veure, explica'ns què és això.
Sabeu què és o no?
Bueno, vosaltres segurament sí.
Però potser, de fet, jo m'hi he trobat dient-ho que havia anat amb un speed dating. En general és un concepte relativament conegut, però molta gent em diu, què és això? Per fer-ho fàcil, un esdeveniment de cites ràpides, és a dir, un lloc on vas a conèixer gent, amb trobades de pocs minuts. I aquí és la clau del tema, no? O sigui, quan diem cites ràpides, aquest speed, aquesta velocitat, què vol dir? Vol dir cites d'aproximadament uns 5 minuts.
Pim-pam, eh?
Anem al tema. Saps què vull dir? O sigui, anem a lo que anem. És una manera de conèixer molta gent en poca estona. Normalment són esdeveniments que duren una horeta i mitja, i en el qual pots conèixer 10-12 persones. És a dir, que et dona com un ventall molt ampli. No és com una cita on saps que tens molta estona dedicada a una sola persona. Aquí és un primer contacte, una cosa molt fugaç.
I has de fer alguna cosa per anar... És a dir, tota la gent que hi ha, per començar, són heteros?
Bueno, això ja depèn del tipus de speed dating on tu t'apuntis, no? Jo, per exemple, he anat amb una empresa que és pionera a Barcelona, fa més de 10 anys que n'organitza, i ells sí que la majoria que organitzen són heterosexuals. Els divideixen en franges d'edat d'uns 10 anys, és a dir, que tu trobes des de 20 i pico fins a uns 60 anys, pots trobar, doncs, et diuen de 23 a 34, per dir alguna cosa, no? O després de 40 a 50. Ja fan molts formats diferents, sobretot perquè hi hagi un primer filtre d'edat, que se suposa que és el que t'interessa, no? I a partir d'aquí, pocs requisits més hi ha.
Però em refereixo, si tu ets una dona bisexual, et trobaràs a homes i dones, o has de dir-ho abans? O...
Has de dir-ho abans, sí. En principi, ja et dic, jo el que he conegut en aquest cas eren tot cites heterosexuals, però també sé que en algunes festes populars, per exemple, s'organitzen speed datings específicament LGTBI. Llavors, tu ja t'apuntes dient què t'interessa.
Tu t'hi apuntes, has dit, t'apuntes i poca cosa més. Pagues una quantitat i vas a algun lloc, com va això?
Sí, en aquest cas, que hi ha una empresa al darrere, doncs sí que has de pagar uns 20 euros aproximadament. Vas amb un hotel, ells et donen, diguéssim, dia i hora i lloc i una consumició per aquests 20 euros.
Ah. Molt bé.
I, bueno, quan arribes allà t'expliquen una mica el funcionament, que ara entrarem més en detall, i et donen un número, que això és una també de les coses més característiques dels speed dating, és que tu deixes de ser l'Oriol, o la Rosana, o l'Anna, i passes a ser el número 3 o la número 5.
Per com mantenir l'anonimat, que sigui fàcil,
no tant per la... Sí, exacte, perquè sigui fàcil retenir, que a mi m'ha agradat la noia número 7, O el noi número 3, ha sigut superdivertit parlar de no sé què amb ell, després li vull escriure. No?
I això t'ho has d'anar apuntant o què has de fer?
Clar, resumint molt, la gràcia és que tu, amb aquests 5 minuts, d'alguna forma decideixis si t'interessaria tenir una segona cita amb aquella persona o, diguéssim, no sé, bueno, conèixer-la fora de l'esdeveniment de speed dating, i llavors, normalment, l'organització és la que et dirà qui t'ha agradat, i tu diràs, doncs m'ha agradat la noia número 5 i la número 2. Uh-huh. I llavors, si hi ha match, si la 5 també ha dit que li agrada el noi X, o la 2 igual, doncs si hi ha match, com diem ara, si hi ha coincidència en qui t'ha agradat, després l'organització us facilita que us poseu en contacte, us dona els telèfons mòbils o el mail o el que sigui en cada cas.
En aquesta organització que tu has anat, les noies s'asseuen i els nois anaven passant, no?
Sí,
era així.
Jo no passava, jo vaig anar com a periodista. Tot i que ja us explicaré un secret al final de la secció també.
Vale, perdó, tinc informació privilegiada i se m'ha escapat.
Sí, en aquest cas, doncs era això, hi havia... el dia que jo hi vaig anar hi havia 3 franges d'edat diferents. Primer arribaven les noies a l'hotel, es feia tota la rebuda, diguéssim, els explicaven això, els donaven el número i els feien seure en una sala amb tauletes de... Un contra un, o sigui, una cosa molt d'anar canviant taula per taula i anar coneixent una persona diferent amb 5 minuts de diferència, no? I això, en aquest cas, doncs eren les noies qui es quedaven quietes i els nois anaven passant de taula en taula. I era molt divertit perquè fan servir una senyal per marcar-te quan s'ha acabat la cita i has de canviar de parella. Doncs sentiu aquest gong,
sí,
i sentiu
canvies,
la Ramon, tota la gent xerrant.
I has de canviar, si estàs a mitja conversa, et quedes amb
ella. Chao, pescao.
És com el joc de les cadires, una amiga que sí. Canvia de cadira, doncs el mateix, no? Ningú es queda sense cadira, però... No?
Exacte, sí. La idea és això, que no hi ha excepcions. O sigui, la cita s'acaba, en el sentit que és la gràcia del sistema, que si t'has quedat amb ganes de parlar més amb aquella persona, doncs és guai, però ja diràs que t'ha agradat i tindràs una opció de, si ella també vol, de tornar a quedar amb ella fora de l'esdeveniment.
I tu per què no ho has fet? Que anaves com a periodista, però la gent que ho feia no se li feia molt curt, 5 minuts.
Mira, va, jo trenco l'espoiler ja. Jo també, justament, en vaig fer un fa poc amb una festa popular, i és un format diferent, és més desenfadat que no en un hotel, amb una empresa que hi ha al darrere. Us convido que, si us interessa, podeu buscar aquesta cosa més institucionalitzada, que tu pagues i tal, però també en moltes festes majors d'estiu, seguríssim que al vostre poble o barri alguna entitat organitza alguna cosa així. I és molt divertit i realment...
I si no ho organitzen, aquesta és una idea, perquè les comissions de festes majors ho organitzin.
Ara. En aquest cas sol ser gratuït, vull dir que... Ja. A bodes em convides. És la gran pregunta, Anna. Es fa curt, 5 minuts? Com n'hi ha prou per conèixer algú, no? Realment. Mira, m'agradaria que escoltéssiu què em va dir la Maria José, que era una participant de 52 anys, que hi anava per segona vegada. I això em va respondre si se li fa curt o llarg.
Con las personas que te gustan o sientes una atracción, se te pasa muy rápido. Con las personas que se sientan y que tú ya ves que dices... No voy a notar nada de esta persona porque intentas hacer un poco el paripé para que no se dé cuenta, ¿no? Pero si tú ves que ya no te interesa nada de nada de nada, pues tarda mucho esos minutos en pasarse, ¿eh? Lo siento, pero es que es así.
Doncs això, que pot semblar superficial, però que en realitat a vegades tu ja amb un minut, ja sigui pel tema físic, com perquè ja veus que no hi ha una connexió més d'interessos intel·lectual, o digue-li com vulguis, o que és un perfil de persona que simplement no t'interessarà, és que a vegades ho veus molt ràpid.
I tu, com per el karma que veies molta gent que s'ho passava molt bé i estaven superinteressats, o hi havia molta gent amb cara d'avorrida, de per favor que s'acabi ja?
Aviam, hi ha de tot. També et dic que des de fora és difícil perquè tothom intenta ni que sigui mantenir una cordialitat, un fer veure, com a mínim, que no estàs allà passant-ho fatal.
I al final estàs en una cita, vull dir que tots els que han tingut cites sabem que mostres la teva millor
intenta
cara.
Intentes somriure, intentes interessar-te pel que et diu l'altre, no? Vull dir que des de fora és difícil, no veus gent amb cara de pal dient, mirant el rellotge.
Clar, però igual no emocionadíssims, no? Això és el
no,
que...
també és ja. Difícil emocionadíssims. Clar. Perquè és que t'acabes de
conèixer.
És el
conèixer. Moment 1, no?
Vull que dir, és trencar el gel tot just, no?
I vas poder parlar amb més testimonis?
Sí, mira, i una que lliga molt amb això del karma que deia la Rosana, perquè que parlava de la vibra, un altre participant, en aquest cas més jove, i que em va dir que havia anat acompanyant una amiga.
Jo almenys agraeixo una mica més el posar cara a la gent en persona i sentir una mica la vibra de la persona, perquè ara estem tots amb el Tinder, amb el Grindr i totes les aplicacions aquestes, no? Però, clar, quan tens una primera cita és com una mica més rotllo, perquè ja has de quedar, has de buscar una estona. Aquí és tot més ràpid. Sí que és veritat que poder en 7 minuts no coneixes una persona ni de broma, perquè una persona no la coneixes fins al anys i panys, no? com es diu. Però sí que t'ha d'entrar la persona i és com un començament, un inici.
Clar, és veritat que hi ha una cosa que fa molt de pal del Tinder o de les aplicacions de lligar, que és, ara he de mirar qui m'agrada, parlar, hola, bon dia, no contesta, sí que contesta, no m'agrada, cada... Aquí vas directament a la part interessant, que és, quedo, m'agrada sí o no?
Exacte.
Ja
jo, per exemple, també, recollint a vegades opinions sobre Tinder, moltes vegades és com, al final, fins que no quedes en persona no ho saps, no?
Exacte.
Has de veure aquesta connexió més de pell, més de, hosti, parlar cara a cara amb la persona, no? Doncs és el que t'ofereix un speed dating. És una mena de Tinder en persona, perquè va molt ràpid, però alhora és molt realista, no? No és una app amb fotos i missatges escrits, que no saps ben bé qui hi ha al darrere, no?
No, de moment fa molt bona pinta.
I mira, justament això, aquesta comparació amb les apps, me la va fer l'Eva, que és una de les organitzadores d'aquest speed dating. No sé si ho hem dit, per cert, l'empresa es diu Bedazzling, com en anglès, Bedazzling. Si busqueu speed dating Barcelona, és de les primeres que surt, perquè ja us dic, tenen molta experiència i organitzen molts esdeveniments, un cada setmana, cada divendres i cada dissabte, de fet. Bueno, l'Eva, l'organitzadora, en aquest cas amb la que jo vaig parlar, feia aquesta comparativa entre les apps com Tinder i un speed dating.
És molt més efectiu que una app d'aquestes que veus fotografies, perquè en allà només veus una fotografia i només pots valorar un físic d'una persona. I les persones són molt més que un físic, no? Quan ho veus físicament no és el mateix que veure una fotografia. Aquí veus com la gent va vestida, amb una miqueta l'educació que poden tenir, tal com es dirigeixen a tu, com quina conversa tenen... O sigui, molt més que amb una fotografia. Llavors, per això té molt d'èxit i agrada tant.
És molt complicat trobar lloc? És a dir, dius que ho fan cada divendres i cada dissabte. Hi havia plaça? Era fàcil trobar plaça? O sí que és fàcil perquè no es coneix tant?
En general sí que hi ha places, però té algunes especificitats. I això lliga una mica amb el perfil de gent que sol apuntar-s'hi més i menys. Per exemple, amb franges d'edat més joves sol haver-hi molta demanda de nois. De fet, jo vaig trobar-me un parell de nois que venien a última hora sense estar apuntats i es van quedar fora perquè no hi havia espai. Perquè, clar, ha d'estar compensat. No pot haver-hi, si són cites heterosexuals, no té sentit que es presentin 15 nois i 10 noies perquè al final no hi haurà cites per tothom. No?
Molta demanda de nois, vols dir molts nois que hi volen anar.
Exacte. Molts nois que s'apunten en franges joves. En canvi, en franges d'edat més altes, les organitzadores em comentaven que sol haver-hi més dones interessades, que s'apunten més dones i, en canvi, el que costa a vegades és més trobar homes a partir dels 40, 50 anys.
I els motius per anar-hi o la motivació? Les noies, tu deies que hi van moltes vegades amb grup, amb amigues, així com per no tenir tanta vergonya.
Sí, elles m'explicaven que s'hi troben molt amb noies i també amb dones, en general tot el perfil femení, acostuma a anar-hi més en grup, així com els nois o homes hi anaven més sols, sense tanta por, potser, o almenys no expressada
amb el micro.
Fora, exacte. Sí que, i això ja us dic, aquesta gent que munta aquest esdeveniment tenen molta experiència i amb noies, amb dones, s'hi trobaven que hi anaven amb grups d'amigues. De fet, tenen un descompte especial per grups perquè moltes els hi demanen, no? Que potser una vol fer-ho i les altres diuen, va, doncs, ho fem per acompanyar-la. O l'una per l'altra s'animen mútuament i acaben anant-hi dues o tres juntes.
I que és divertit de fer un grup també, si és un grup de noies que, o de nois, que no tens parella tots els amics, és com, ostres, anem a fer això.
Aquesta és la gràcia, que després pots comentar, pots dir, hosti, posa el 4, mira, no sé què, no? I després ja fas el salseo.
És com comentar les cites de Tinder amb les amigues, però estan a la cita.
Però en realitat, i tothom havent vist els mateixos espècimens, no? Sí, mira, doncs, sobre això, sobre aquests nervis, aquesta inseguretat que a vegades hi ha a l'hora d'afrontar un esdeveniment així, en què no coneixes a ningú de tothom qui parlaràs, doncs el consell de l'Eva, aquesta organitzadora que fa més de 10 anys que hi treballa.
Pues a vegades no s'atreveixen, no saben el que trobaran, no saben si és a veure on anirem, etc. Però en canvi venen, els hi encanta, s'ho passen molt bé, diuen, ostres, que bé ens ho hem passat, ha sigut molt divertit, pensava que seria una altra cosa, està molt ben organitzat, clar, veuen que és un entorn segur, també. I llavors, però sí, estudiant, és que és la meva primera vegada, és la meva primera vegada, no? I llavors venen amb por, estic nerviosa, jo sempre els dic, no es patiu, perquè ells estan més nerviosos que vosaltres,
no? Em va agradar molt això, eh? Ells potser estan més nerviosos, el que dèieu, que potser la seguretat sembla que sigui, després per dins ja veurem. Una altra de les organitzadores amb la que vaig parlar és l'Helena, que en el seu cas portava tot just uns mesos treballant i em va dir que, de fet, abans ni sabia què era un speed dating. Vull dir que era una noia jove que no havia sentit mai a parlar fins que va començar a treballar en aquesta empresa. I això és el que més li ha sorprès.
Sí, jo pensava que la gent vindria com a molt tallada, a veure què és això, però no, la gent ve amb moltes ganes, sempre que surten diuen que s'ho han passat molt bé, que coneguis a la persona indicada o no, això ja és un altre tema perquè és més complicat, però sí que diuen que s'ho passen molt bé, que és una experiència que repetirien només pel fet de conèixer gent.
Aquesta és la clau, passar-s'ho bé. Això seria una mica el resum de tot el que m'explicaven. Evidentment, anar amb l'objectiu de conèixer, no?, aquella persona més especial o de que sí o sí sortiràs amb una segona cita assegurada, pues, igual que Tinder, igual que la vida real, diguéssim, no se sap mai, va com va, no? Ara, jo també, havent-ho provat i havent vist aquest esdeveniment en concret, jo crec que a la mínima que et deixes anar una mica i perds aquella vergonya inicial, és divertit. És divertit, és una manera molt eficient de conèixer molta gent, si és el que et ve de gust, i això, el que deien elles, que s'ha d'anar amb l'objectiu de passar-s'ho bé i després ja veurem.
Perquè el que tu vas anar, vas veure si hi havia molts matxs? O sigui, això t'ho diuen en privat? Ho sap tothom?
No. T'ho diuen normalment l'endemà, en aquest cas per e-mail. Bueno, primer et pregunten, no? Tu has de dir qui t'ha agradat, ja sigui apuntant-t'ho allà mateix en alguna fitxa que et donguin ells, o si no també per e-mail. Tu dius, doncs m'ha agradat la 5 i m'ha agradat la 8, i llavors l'endemà et diuen, vale, doncs has fet match amb la 8, perquè també ha posat que tu li agrades, i llavors et donaran el seu telèfon.
I si no heu fet match amb ningú, et diuen a qui has agradat o algo o no?
Això ja depèn de cada organització. En aquest cas de Vidasling, no. En canvi, el que jo vaig fer en aquesta festa popular, sí, que a tu t'enviaven tot, encara que no haguessis fet match, et donaven també l'oportunitat de dir, mira, doncs aquesta persona s'ha interessat en tu, encara que tu no t'has interessat per ella.
I les converses com són? Explica'ns una mica, perquè hi ha alguna mena de guia marcada o no? Cadascú s'asseu allà i vinga, comença amb el que vulguis.
Clar,
a parlar.
Mira, si busqueu una mica per internet trobareu consells de què parlar, 10 preguntes per fer amb una cita de speed dating.
Tipo quines?
Aviam, és que és això. Pots optar per la bateria típica de preguntar a què et dediques, quines aficions tens, bueno, de què treballes, on vius...
Ja, però això...
No? Lo típic.
Una mica avorridot.
Sí. Escolta,
no?
Hi ha gent per tot,
sí,
perdona.
Sí, sí,
també
sí,
penses
sí.
Que és de zero, saps què
Clar,
vull dir?
Sí.
Que també és difícil. Si, a vegades, si m'ho permeteu ja, el meu consell és intentar trobar alguna cosa que sorgeixi en aquell moment, perquè a vegades el simple fet de com s'asseu, de la jaqueta que porta, o de com s'ha acomiadat de l'anterior persona, o qualsevol detall que no és un tòpic, sinó que és, encara que sigui superflu, no et dirà
passant.
Com és la persona,
clar.
Però alguna cosa que et doni peu a començar una conversa d'una forma diferent. No?
Natural, no?
Exacte.
I entenc que si tu la persona t'ha agradat, no cal que t'esperis el mail del dia següent, podeu quedar aquell dia, no?
Ah, amigo, bueno, aquí ja ve com el nivell avançat de l'speed dating. Sí, sí, al final, si hi ha hagut molt de feeling, molta connexió, pues sí, us podeu esperar que s'acabi l'esdeveniment.
Però ja que t'has arreglat aquell dia per anar allà...
I dir, escolta, continuem ja, no esperem a demà, no? Mira, m'agrada molt que diguis això, perquè és una de les coses que em va dir el Joan, un que no havíem escoltat, crec, cap home, de tots els que
no.
Participaven. Ell em deia justament que li encanta quan nota que hi ha aquesta connexió i ja pot anar al gra i diu, hosti, doncs, escolta, anem a sopar. Perquè això normalment ho fas al vespre, no? Doncs, escolta, empalmem, hem fet la copa aquí, ens hem conegut, anem a sopar directament.
Sí, no, una vegada ja va ser el sortir d'aquí, de l'hotel. Ja vam anar a sopar, no vam esperar els dos el dia següent. I una altra vegada va ser també... Bueno, no, va ser diferent, va ser després de les votacions, i una tercera vegada també després de les votacions, sí. No he tingut moltes votacions, la veritat, però les que he tingut han sigut positives, m'han semblat bé, sí.
El Joan era el segon cop que hi anava, parlava de l'èxit que havia tingut en l'anterior vegada i, a més, després em va escriure aquella mateixa nit i em va dir avui també m'he anat a sopar, o sigui que és possible, és possible. O sigui, un expert, deia pocs matxs, però, escolta, eficient, saps què vull dir? Ell també era dels que deia que quan comença la conversa prefereix fluir i improvisar que no tirar de tòpics.
Em va agradar molt, perquè és com entrar en un bar, però t'assegures que parlaràs amb tothom, val? I l'ambient està molt bé, eh? Sí. No m'agrada el sistema d'avui en dia, de les xarxes socials i aplicacions, i això ho trobo més natural.
Alguna cosa més per explicar, que hem de saber, Oriol?
Mira,
per
fer un dues dades per l'optimisme. Dues dades per l'optimisme. Segons les dades de Vidasling, aquesta empresa que fa més de 10 anys que organitza speed datings, un 75% de les noies i un 45% dels nois aconsegueixen algun match després de l'speed dating.
Home, és altíssim. La majoria de la gent surt en match, no?
3 de 4 noies i gairebé la meitat dels nois.
Molt bé.
Pensa que, clar, és que en una hora i mitja coneixes 10-12 persones. Clar.
Recordem que això és una empresa que es diu Vidasling, que fan speed dating a la Barcelona cada setmana, divendres i dissabtes. Mm-hmm. Suposem que per la resta de Catalunya també n'hi ha, i si no, pregunteu a les comissions de festes als vostres pobles i ciutats.
I si no, organitzeu-ho vosaltres.
Sí, exacte. Organitzeu-ho vosaltres, exacte.
I sobretot aneu-hi perquè fa molt bona pinta, realment.
I tant. Doncs, Oriol, moltes gràcies.
Home,
per a aquest reportatge sobre l'speed dating.
A vosaltres, un
que
plaer.
Que vagi molt bé.
Fins la propera.
Bona nit.
Adéu.
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
L'speed dating és una manera de conèixer gent, com escoltàvem ara, però les aplicacions són la via més popular per lligar avui dia. Al capítol 58 del podcast vam explicar que Tinder és l'aplicació més popular amb més de 57 milions d'usuaris a tot el món. La majoria, però, d'aquests usuaris no saben què s'amaga al darrere de l'algoritme d'aquesta aplicació.
El 2016, la periodista francesa Judith Duportey va començar a investigar com funcionen les entranyes de Tinder, va descobrir alguns dels secrets més ben guardats de l'aplicació i els va escriure al llibre El algoritmo de l'amor.
El primer descobriment va ser que Tinder posa una nota secreta a cada usuari segons diversos paràmetres. En funció de la nota que tinguis, i que Tinder no et dirà mai, podràs veure uns candidats o uns altres. Judith Duportey ho explica en un vídeo de l'Upsider.
Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar el nostre atractiu físic i la nostra intel·ligència. Analitza les converses que tenim, quantes síl·labes té cada paraula, dedueix quin nivell educatiu tenim amb un sistema creat per l'exèrcit nord-americà i també analitza el nostre poder adquisitiu. Així, doncs, pots fer match amb la gent del nivell que et correspon. El resultat és com arribar a una festa i que no tinguis l'oportunitat de veure a totes les persones considerades massa lletges, massa guapes, massa riques o massa pobres per a tu.
Així doncs, Tinder escull per tu amb qui has de lligar i amb qui no ho pots fer. A més, si algú amb una nota alta et posa like, guanyaràs punts. I si algú amb un nivell baix t'ignora, en perdràs. És a dir, com a Black Mirror, però al món real.
El segon descobriment és que Tinder puntua de forma diferent als homes i a les dones i segueix una lògica heteropatriarcal.
Le plus terrifiant à mes yeux, c'est que Tinder se réserve la possibilité.
Per a mi, el més terrorífic de tot el que vaig descobrir és que Tinder es reserva la possibilitat d'avaluar-nos de forma diferent als homes i a les dones. Tot el que hi ha a la patent de l'algoritme de Tinder porta les dones a fer match amb homes que, d'alguna manera, són dominants sobre elles, ja sigui en termes de diners, d'estudis o d'edat.
Que ce soit en termes d'argent, d'études o d'âge.
Què fa pujar la nota dels homes? Fer-se grans, tenir més estudis, més diners o semblar més intel·ligents o interessants. A les dones, tot això ens penalitza. Com més grans es fem, més estudis tenim o més independència econòmica gaudim, més anem baixant el rànquing.
És a dir, que Tinder, que és una de les maneres més modernes de lligar, continua fomentant les relacions de sempre, homes poderosos amb jovenetes sí, però al revés no.
Sigui com sigui, Tinder i la resta d'aplicacions han canviat radicalment les relacions i les maneres de lligar. Recuperem el que ens explicava Núria Jorba, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella.
Els secrets de Tinder i com lligar a les apps de cites.
Tu, per la teva experiència consulta, Tu veus diferència en l'ús que fan de Tinder els homes o les dones o les experiències que han tingut, el que s'han trobat?
Bueno, bàsicament sí que trobem que normalment l'home quan entra busca principalment gaudir sexual, experiències, experimentar, i la dona normalment quan ja entra en aquestes aplicacions no ho fa des d'una perspectiva tan vaig a veure, no? Potser quan m'he quedat soltera, si no ho fa ja buscant un objectiu de parella més estable, de poder conèixer gent que potser en el dia a dia no és capaç de conèixer. No?
I això passa en les relacions heteros o independentment de l'orientació sexual?
Independentment de l'orientació sexual.
És cert que en relacions heteros els homes ho tenen molt més difícil per fer match que les dones?
Sí, ho sento constantment. De fet, els homes són menys específics i menys crítics a l'hora de fer un like, no? És a dir, veig que, bueno, jo he arribat a sentir un pacient que deia no, és que jo no miro, poso like a tot i quan em respon al match decideixo, no? En canvi, les dones crec que són més crítiques perquè quan queden en una cita tenen molt més clar el que busquen, no? Es diferencien molt més de o busco sexe i diversió o busco una relació, no? Llavors, tenen, com que tenen molts més match, perquè també els homes tenen molt més aquesta flexibilitat i aquest jo te pongo like a todo, les dones la veritat és que veig que tenen com molta més conversa, molts més match, i a vegades els homes es queden més curts i això també condiciona.
A mi personalment el tema d'aplicacions de cites em sembla una molt bona eina per conèixer gent, i més quan al teu entorn d'amistat o a la feina t'és difícil conèixer gent nova, doncs jo crec que això t'ho facilita molt. Jo, per sort, la veritat, no em puc queixar, no he tingut cap mala experiència, i crec també que hem de normalitzar el tema de l'ús d'aquestes aplicacions perquè sembla que estan una mica estigmatitzades, no? O sembla que hi ha gent que li fa vergonya reconèixer, doncs això, que està en una aplicació d'aquestes, i al final, doncs, mira, hem de reconèixer que ens facilita una mica la vida.
Núria, i estàs d'acord? Encara hi ha com una visió molt negativa o molt tabú del fet de trobar parella o de conèixer gent en aplicacions?
Crec que cada cop menys, però sí, per exemple, jo quan ho pregunto a uns pacients com s'han conegut i han de dir Tinder o una aplicació per lligar, ho diuen amb la boca petita, no? Com si alguna cosa fes malament. Crec que associem utilitzar aplicacions en no he tingut una altra opció, no? Com l'última opció, com pot ser perfectament la primera, no? És com, bueno, si estàs allà significa que alguna cosa et falla en la teva vida com més real.
Bueno, hi ha gent que fa servir aquesta expressió de però si no et cal estar a Tinder, o però si en aquest no li feia falta.
Exacte. És com, bueno, és que per què ha de ser un caldre? És un afegit, no? És a dir, podem arribar a gent que potser en el nostre dia a dia no arribaria. A més, una molt bona eina, però el problema és que no la utilitzem bé i tampoc ens deixa la pròpia aplicació.
En aquest capítol hem parlat amb Francesc Núñez, que és sociòleg i investigador en emocions de la UOC, i ens explica que les aplicacions de cites han capgirat la manera de lligar, de connectar amb altres persones per tenir-hi una relació.
Han canviat radicalment l'eficiència, no? L'efectivitat, la rapidesa, la facilitat amb la que pots en aquest moment trobar parella. Si abans sorties de festa i podies pensar, vinga, aquesta nit m'anirà bé i potser lligo, no? Quan anaves a la discoteca era una possibilitat. Ara saps que, si més o menys tens un perfil que pot tenir algú que li atregui, en 5 minuts, un cop ja la tens descarregada i preparada, en 5 minuts o molt poc, pots tenir algú disposat a quedar amb tu, d'entrar a fer un cafè o xerrar una estona, o fins i tot ja per anar-se'n al llit directament, si és això el que vols, o per acompanyar-te a veure una pel·lícula.
Què et sembla, Núria?
Sí que estic d'acord, encara estem més en ja. O sigui, ha fomentat aquella idea de triar en 30 segons. És a dir, de fet, triem amb una imatge. Segurament tots podem pensar i dir, escolta, la nostra vida no hem acabat amb algú que potser d'entrada no ens havia cridat l'atenció, no? Perquè l'atractiu no només és el físic, i en una foto no es veu el feeling que pots tenir o les sensacions que pots tenir. Llavors, sí que crec que ens ha ajudat a arribar molta gent, però ens ha bloquejat el fluir, el seduir, i anem a la cita a comprovar, no anem a veure què sento, i si no és la idea que ens havíem fet, perquè se'ns hem generat una expectativa prèvia, que quan tu anaves a una discoteca o a un bar no tenies expectativa prèvia d'una persona en concret. Llavors això crec que ens està perjudicant moltíssim.
I pot ser que després de la pandèmia tinguem la sensació que Tinder és com l'única manera de lligar o la més fàcil? Ens hem acostumat com a quedar només en plans, només amb amics, o només amb 10 persones, o només i no conèixer gent, i llavors Tinder sembla que sigui com l'única manera.
Sí, està fomentant fins i tot el sentiment de soledat, no? I aquest, hi ha molta gent que li preguntes, bueno, però part de Tinder, què estàs utilitzant, no? Què estàs fent? T'apuntes a activitats, t'apuntes a plans amb amics que són, doncs, d'amics, no? la majoria de gent no fomenta res de tot això. I a més, què fem? Quan ens sentim malament, quan ens sentim sols, quan tenim una ruptura, ens apuntem. El primer que fem és apuntar-nos a Tinder, no? O a qualsevol aplicació. Què passa en aquell moment? Que el que estem bloquejant són moltes emocions que hem de gestionar. I què es troba la gent a Tinder? Moltes vegades és, home, és que porta una motxilla emocional, és que no està treballat o treballada. Per què? Perquè és que realment aquestes aplicacions ens estan fent que no tinguem la paciència, ni el treball personal, ni tot el que hauríem de fer per conèixer algú.
De fet, una usuària d'aplicacions ens comentava que ella ha notat molt la diferència entre les relacions per a PP abans i després de la pandèmia.
En realitat m'ha anat molt bé, inclús he trobat parella. Però sí que he notat una gran diferència entre la pre- i la post-pandèmia. És a dir, al cap d'uns anys, van passar 4 anys tranquil·lament sense fer-lo servir, em vaig trobar la gent molt més, no sé si diria egoista, insensible, en molts casos de ghosting. Hi havia com un altre tarannà, com més d'ús ràpid de l'aplicació, sense tenir en compte doncs, que a l'altra banda hi ha una persona.
Cert, és cert, ho he sentit moltes vegades i crec que això, jo no ho associaria tant a pre- o post-pandèmia, que pot ser, sinó a que cada cop les aplicacions estan agafant més pes. Llavors, què està passant? Que aquella pròpia aplicació ja vas a tope, que dic jo, no? És a dir, no perds el temps, potser tens 3 o 4 aplicacions al mateix temps, s'està normalitzant el que tinguis 3 cites, 4 en una setmana. És a dir, cada cop estem en una societat en general més impacient i més resultat ja i vull conèixer algú i m'ha d'encaixar en tot, perquè si hi ha alguna cosa que falla, també cierro, es passa el ghosting i llavors vaig a buscar el següent, no? És a dir, també hi ha molt baix esforç i adaptació.
És una percepció personal, però jo crec també que és perquè com que tens un catàleg amb 500 persones, nois i noies, el que vulguis, si n'hi ha un que més o menys no t'agrada perquè o no et contesta o no t'encaixa perquè el que sigui, en tens 500 esperant o no? També fomenta això, l'aplicació.
Clar, en el fons tot això el que comporta és un baix treball personal i una no responsabilitat afectiva també cap a l'altre, no? Perquè el desapareixo i no haig de donar explicacions, ens ajuda a no afrontar els conflictes ni els problemes, no?
De fet, Núñez, recordem, sociòleg investigador en emocions de la UOC, doncs lamenta que ara el ghosting amb aquestes aplicacions està a l'ordre del dia, això que deies.
Pots mantenir una relació afectiva, amorosa, emocional, molt profunda i molt gran, i trencar-la sense cap explicació que no sigui, és que m'he cansat i no té cap conseqüència. Això jo crec que és terrible i ens fa uns tirants de la nostra subjectivitat, del nostre desig, no? Hi ha una frase que la deia el Marquès de Sade i que ara tots l'hem incorporat com el que pivota i guia la nostra elecció. Es diu, busco la meva autosatisfacció i per aconseguir-la passaré per sobre de qui sigui. I això, que en el seu moment era el colmo de certa tirania i de cert libertinatge, ara és la màxima que ens guia a tots. Això és terrible.
El que comentaves, no?
Totalment. A més, quan hi ha una actitud amb responsabilitat afectiva, jo veig que fins i tot s'ha de quasi donar les gràcies, no? Ho veig en pacients a dir, ostres, m'ha dit el motiu. Clar, quin problema hi ha aquí? Que la persona que no tingui autocrítica i estigui fent algun comportament disfuncional no farà aquesta reflexió i la persona que té una tendència a baixa autoestima o a matxacar-se, què passa? Que si deixa de parlar, el per què, quin imposarà? El per què de no he agradat, no he sabut lligar, no tal. Llavors, aquí estem generant que tots els malestars emocionals creixin encara més.
Tu quins consells donaries per lligar a Tinder i per fer-ne un bon ús? Perquè suposo que el primer és tenir clar què estàs buscant, no? Una parella, un rotllo, el que sigui. Però més enllà d'això, què pot anar bé?
El primer, això que dius, és fonamental, no? És a dir, amb quin objectiu vaig i ho haig de traslladar per també ensenyar a l'altra persona si vol posar-se a parlar amb mi o no, no? Si quadrem. Això és el principal. Al segon lloc, jo sempre dic que podem estar fent match amb diverses persones, però màxim 2 o 3 converses. És a dir, ens hauríem de posar el límit. Per què? Perquè és que al final ja no saps qui et fa sentir què. Perquè si tu en una tarda estàs parlant amb 3 persones a la vegada, qui és el que t'està il·lusionant? Qui és el que t'està agradant? Ja no ho saps, no? Llavors, aquest seria un altre consell. En tercer lloc, no trigar a quedar. Per què? Per evitar les expectatives, per evitar també a vegades decepcions que tu fas un esforç i desapareixen sense saber absolutament res d'aquella persona, no? Llavors jo dic, quedem, xerrem una setmana i quedem, és a dir, màxim, no? I per últim, fer el que ens agradaria que fessin, és a dir, que si realment nosaltres no volem un ghosting, doncs comencem a trencar-ho i donem explicacions i fem un bon tancament.
Speed Dating, Tinder, i aquesta nit, per acabar el programa, descobrim una altra manera de trobar parella, les anomenades agències matrimonials.
En parlem amb Maria del Carme Benús, fundadora de l'agència Samsara, i la Fàtima, una usuària que ha trobat parella a través d'aquesta agència. Maria del Carme i Fàtima, bona nit i gràcies per venir a la Revolució Sexual.
Hola, molt bona nit, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Com li hem de dir, Maria del Carme, en aquestes agències? Agències matrimonials, agències de parella? Perquè això de matrimoni sona una mica antic.
Sí, és totalment vintage. A veure, nosaltres pertanyem al sector de les agències matrimonials. Les agències matrimonials es van crear als anys 60 aquí a Espanya i estem en aquest sector. Avui en dia, doncs, les persones que venen a Samsara el que volen és una relació de parella. Volen una relació sèria, tenen molt clar que volen això. I aleshores a nosaltres ens agrada posicionar-nos com a matchmaker. Matchmaker, un nom anglès en què? Doncs perquè jo no he trobat amb els 28 o més de 28 anys que porto cap paraula en català o en castellà que defineixi millor la feina que fem. Realment som una agència per trobar parella. Tenim una sèrie de clients i una sèrie de clientes i el que ens dediquem doncs, a que trobin la parella que estan buscant.
Fa 28 anys que funcioneu, però en els darrers anys, clar, tot ha canviat, perquè tot el que té a veure amb trobar parella hi ha hagut com una revolució amb les noves tecnologies i les aplicacions. Encara hi ha molta gent que confia en les agències per trobar parella. Tenim un volum important de clients. Heu notat molts canvis a partir de les aplicacions?
Bé, la veritat és que sí. Dels anys del 1995, que jo vaig començar fins ara, ha canviat la societat, ha canviat també la manera d'aparellar-se. Hi ha moltes maneres de constituir una relació de parella, vull dir, canviat una miqueta tot. Nosaltres, com vam començar, quin perfil de persones venien? Venia el perfil de persona que ja s'havia divorciat, que portava uns anys i deia, mira, jo ja he fet el dol, però jo continuo creient en la parella i m'agradaria tornar a trobar parella, però jo busco una parella, trobar una persona que s'agradi i després el que sorgeixi. Aleshores, també teníem un altre tipus de client, l'edat de trobar parella, jo crec que s'ha allargat 10 anys, vull dir, aleshores, amb 27, 28 anys, ja tenien clients que venien. Per què? Perquè eren unes persones que havien fet una carrera, que havien estudiat un màster, i aleshores trobar una bona feina era més fàcil que ara. El que li demanava la societat, els demanava trobar parella, formar una família, i aleshores aquestes persones que no estaven acostumades a anar en discoteques, que potser era el que relacionaves més en lligar, doncs venien a l'agència. Teníem aquests dos tipus de clients. Després va vindre els anys 2000-2002, que va vindre a match.com i que això, vale, com ja vaig començar a Barcelona, només a Barcelona hi havia 12 o 13 petites agències. Realment això va ser un tsunami i en vam quedar 3, que som l'alternativa als llocs d'internet. Els llocs d'internet, el que nosaltres ens diuen els clients que venen, o sigui que ho sabem a través d'ells, és que és com un... Jo crec que és la discoteca del segle XXI. És un lloc on hi ha moltíssima gent, que tu entres, que pots trobar doncs, qualsevol de nosaltres que estem aquí o qualsevol persona que ens escolti pot trobar, conèixer aquesta nit una persona per quedar i prendre una copa i més probablement més si vol. Però, clar, la persona que realment vol una relació de parella pues no pot confiar-se de que la persona és qui diu que és, que aquella foto correspon a la persona, i aleshores es frustra bastant. I nosaltres tenim molts clients que venen ja de les xarxes. Per què? Perquè les xarxes són tan conegudes, estan tan popularitzades, que sembla l'opció òptima, no?
I quin és el perfil d'usuari que teniu ara? Quina edat té la gent que s'apunta a una agència de parella?
Jo diria a partir de 32, 33... I, bueno, la senyora que tenim ara, més gran, en té 88. Una senyora estupenda. Per què? Perquè és presumida, perquè és simpàtica, perquè té moltes ganes de compartir. Quan va vindre li vaig dir que era molt difícil, molt difícil, i va insistir molt en què doncs que s'apuntés. Va vindre amb la seva filla va dir, mira, dic que és per difícil en aquesta edat que li trobem una parella, i la seva filla diu, sí, ella es vol apuntar, però bé, això és una anècdota. El senyor que tenim més gran té 78 anys, i jo diria que entre 36, 37, 67, 68 és una miqueta el gros de les persones que s'inscriuen a l'agència.
Fàtima, tu ets usuària, ets clienta de Samsara, vas conèixer la teva actual parella allà. Explica'ns una mica per què t'hi vas apuntar, què t'hi va portar.
m'hi va portar justament el que explicava abans, que les aplicacions i tot això no... És que ni ho vaig mirar. Vaig amb l'experiència de les meves amigues, que si Tinder, que si fins i tot una amiga meva es va trobar el seu nòvio a Tinder, i llavors és un lío en les aplicacions, i jo vaig... I he sortit d'una relació bastant complicada, vaig passar el dol, com explicava Maria Carme també, i llavors volia anar amb una situació més segura, algú que busqués el mateix que jo i a més està segura de que la persona que vaig a conèixer és certament el que diu que és, qui és.
És a dir, tu tenies clar que volies una relació seriosa, no? Que volies una relació estable.
Una relació estable. O sigui, el bo de Samsara és que ells et van presentant diferents perfils, o sigui, no és la primera persona, el primer perfil que amb qui et quedes, sinó que vas coneixent diferents, si no encaixem, doncs, següent, o sigui, i a més tens com un marge d'un any, el que, o sigui, el servei és per un any continu, llavors tens temps suficient com per conèixer algú.
Tu quina edat tens, Fàtima?
Ara, 34.
Quants anys tenies quan t'hi vas apuntar?
33.
I com va anar el procés? És a dir, això, et presenten més d'un candidat o d'una candidata? Tothom és heterosexual, a Samsara?
Sí.
No s'accepten persones
lesbianes? No, nosaltres vam fer una empresa alternativa que només ens dedicaven a això, però vam haver de plegar perquè no teníem base de dades. Aleshores, nosaltres ens dediquem a parelles heterosexuals.
És a dir, no hi ha públic de gent.
Nosaltres ho vam trobar molt difícil de tirar endavant el negoci. Clar, teníem persones apuntades, però si tenim persones apuntades que no els hi podem donar servir, al final vam decidir tornar els diners i dedicar-nos al que ens hem dedicat sempre i al que ens va bé.
I sabeu si hi ha agències específiques per persones LGTBI o no tenen
jo aquest conec, servei? Jo conec unes quantes que van començar i van tancar. Vull dir que jo conegui a Barcelona cap i a Madrid. Ara fa temps que estic desconnectada del mercat a Madrid.
Per tant, com va anar, Fàtima, el procés? Com va anar tot plegat? El que et preguntava ara l'Anna.
Va anar molt... És que molt, molt senzill. És que l'equip de Samsara és que són molt simpàtiques, les noies, i també el Josep també és molt, molt simpàtic, però que t'ho faciliten tot des d'un principi. O sigui, és que no sé com explicar-ho.
És a dir, tu arribes a Samsara, començar... pagues, suposo, i què
bueno,
fas?
Bueno, abans de pagar et fan un perfil. És que no, la part positiva no és tan material, no és tan econòmica, sinó que es preocupen per la persona primer. Llavors et fan el perfil i després ja et pregunten com, o sigui, si com ho vols pagar, com ho vols fer, i et expliquen les... Però no és el primer que expliquen, que això em va agradar a mi.
Però crees...
Així ho recordo. No sé si... Després, la memòria a vegades...
És a dir, et creen un perfil, suposo, amb les teves característiques, sí, i amb el que tu vols amb una parella, sí, i llavors suposo que deus tenir cites, et deuen presentar perfils, com sí, funciona?
Sí, després, o sigui, després de fer el perfil i que també et fan un test de personalitat per veure la compatibilitat de les persones que per presentar-te, i llavors, quan tenen un candidat, et truquen a veure i t'expliquen una mica el seu perfil, si t'interessa, i endavant, si no t'interessa, doncs un altre.
Si us interessa a tots dos, si a tu t'interessa el perfil que et presenten i a l'altra sí, persona també, us posen en contacte perquè vosaltres dos quedeu quan vulgueu, suposo, no?
Sí.
I vosaltres decidiu com és la cita, on, quan, tot
sí,
plegat.
Sí, sí, nosaltres ens organitzem. Bueno, el consell que donen també des de l'agència és que no ens passem fotografies per WhatsApp o coses, o sigui que, i crec que és un valor afegit perquè el poder tenir la primera impressió en persona i no per social media, llavors és molt millor.
Això per què ho feu? Per què ho aconselleu així?
Perquè una foto és el més fals que pots imaginar. O sigui, jo tinc moltíssimes experiències. Darrere del que fem nosaltres hi ha una experiència, no? Aleshores, jo m'he trobat una persona, perquè normalment tots tenim una foto al WhatsApp, no? Aleshores, la persona que està molt seriosa a la foto, no, aquesta persona és massa sèria, sembla més gran. Una persona, jo recordo un senyor que és professor universitari, que té un currículum impressionant, que aquest senyor devia estar en una calçotada o una reunió d'amics i estava a la foto del WhatsApp, així com molt, molt estirat, molt desenfadat, no? I aleshores li feia una presentació, que era una presentació ideal, i la noia va dir que no el volia conèixer, que el senyor és un poc solta. Era una presentació que li hagués encantat, no? Pues com això, un altre, que un senyor que em diu, no, Manuel Carmen, em va enviar un mail, este senyor no el quiero conocer porque es muy mayor. El vaig trucar, bueno, Mercedes, ¿por qué no lo quieres conocer? Digo, mira, este señor es la mejor presentación que te hemos hecho y probablemente que te podamos hacer, ¿no? No, este señor es muy mayor. Bueno, ¿qué me ha dicho? Digo, vale, si tú dices esto, lo voy a conocer. ¿Qué va a pasar? Le encantó el señor, no va a haber match por las dos partes, ¿no? Aleshores, en la meva experiència, no té res a veure la persona. Jo puc estar al costat d'una persona que aquí potser no m'agrada la foto, no em diu res, que a mi tinc la persona al costat, la persona en què s'expressem, parlem, tenim una història, tenim una manera de fer les coses, tenim... Hi ha una energia que pot ser que aquella persona, a primera impressió, potser no t'agrada massa i quan comenceu a parlar, pues t'encanti. Per què? Perquè t'enamores de tot el que és la persona.
Perquè tu expliques això des d'aquest punt de vista perquè, de fet, ets tu la que fas els matchs entre les,
sí, sí,
entre les persones.
Jo soc la Cupido de Samsar, eh?
Tot i que hi ha un equip de psicòlegs que feu els estudis de personalitat,
sí,
i tal,
sí,
no? Llavors, sí. La Fàtima ens ha explicat com funciona des del seu punt de vista, però com funciona per tu que reps, no? Les persones, els perfils de les persones que busquen parella. Com ho fas, Maria del Carme?
Bueno, nosaltres tenim... A veure, jo crec que una de les coses bones que fem és que tota persona que entra a Samsara passa dues entrevistes. La primera entrevista normalment és amb una de les psicòlogues que tenim al despatx. Es fa la persona firma un contracte, fan tot el perfil de personalitat, es fan test també, tot el protocol, i després, abans de que la persona entri al procés de presentacions, jo vull conèixer tothom. Aleshores, a l'hora de fer les presentacions, en què em baso? Em baso amb el perfil que ha fet el client, el que vol el client, el que diu la consultora o el Josep per referència, doncs, en aquesta persona, el test de personalitat i la meva impressió d'aquesta persona. Aleshores, a partir d'aquí, home, ens basem en un programa de gestió per gestionar, perquè tenim molts de clients, mirem, doncs, l'edat, mirem, no sé, mirem la condició sine qua non de cada persona, i aleshores amb això ja surten tota una llista de persones, i d'aquesta llista de persones mirem la que és més probable. De vegades, què pot passar? De vegades pot passar que ens surt una persona que pensem, i jo crec que sóc una miqueta bona fent això, que potser no s'ajusta el que demana un, el que demana l'altre, aleshores normalment fent una trucada. I jo puc dir que en general els clients tenen molta confiança en nosaltres i vale, pues per fer un cafè, si tu dius que aquesta persona val la pena per això, val la pena, o tenim compatibilitat amb això, pues quedem i ja està, no?
Sembla que triga poc, pel que expliques, una persona que s'apunti a l'agència a tenir una primera cita, no? Perquè teniu molts perfils, estudieu bé...
Depèn. Per exemple, nosaltres, quan entra la persona, o sigui, jo vaig... una de les meves tasques, potser la que hi dedico gairebé més temps, és mirar qui presentem aquí. Aleshores, la persona que ha entrat és la primera persona que veiem. I la primera persona que jo començo a revisar. Aleshores, si veiem una persona que sigui compatible, fem una presentació. O sigui, les presentacions en què es basa? En que quan jo reviso l'expedient de la persona, vegi que hi ha una persona que val la pena, en la meva opinió, que sóc ja veig que tenen prou compatibilitat per poder-se presentar. O si aquella persona en aquell moment està coneixent algú, el deixem en un apartat que es diuen candidats o candidates, i que allí hi ha, doncs, com un pool de persones que es podrien presentar amb aquest client o amb aquesta clienta.
Fàtima, en el teu cas, quan vas trigar a tenir la primera cita i com va anar aquella primera cita?
No va trigar gaire. Crec que, o sigui, va ser abans del que jo m'esperava. La primera cita va ser un desastre, perquè ho vaig fer jo, un desastre. Era un dia que va ploure moltíssim, era l'octubre. Vaig intentar quedar com... O sigui, vam acordar que seria com mitja horeta per veure'ns, perquè estàvem a prop, però no vam connectar gaire bé. Però jo, com em feia il·lusió i volia intentar, no sé, saps? Quan comences un projecte com... No, encara així vull tornar a intentar-ho. Vam tornar a quedar, però no va sortir bé.
Llavors vas conèixer unes altres persones,
sí,
no?
Sí,
després?
Sí. Unes quantes.
Vas conèixer set. Aquest matí ho he mirat. Va ser la setena. Va ser la setena. Et va portar sort. El número set et va portar sort.
Per tant, a la setena vas trobar la parella que tens ara. Sí. La setena persona que vas conèixer. És així, no?
Sí.
I com va ser aquella cita?
Va estar molt bé. Vam estar relaxats. Ens vam explicar... ens vam fer preguntes que ens interessa veure si realment estem en el mateix punt. Perquè encara que ho miren des de l'agència, quan estàs allà estàs com en plan, no sé si estem mirant el mateix, si volem el mateix, llavors.
Clar, tu vas tenir set candidats, diguem. T'anava fent algun seguiment a l'agència? T'anaven preguntant com anaven les cites?
Sí, que m'anaven preguntant i jo doncs deia, doncs no, no ha anat bé i ja està.
Ara estàs contenta amb la relació que tens? Quant temps fa que esteu junts i com va?
Anem molt bé. I anem bé, fem ja quasi un any que vam... La primera cita va ser, de fet, el 2 de juliol. Ara me'n recordo molt bé.
Clar, una cosa bona després de tenir aquestes cites i haver trobat una persona que t'agrada és que ja sabeu que com que tots dos esteu apuntats en aquesta agència, tots dos voleu una relació seriosa, teòricament, no?
No, perquè vaig tenir... Bueno, sí i no, perquè les coses com canvien, no? Quan vas conèixer, et presenten la persona, doncs potser també està coneixent una altra persona i potser tu t'interessa si l'altre està interessat en una altra. Llavors ja no és cosa de l'agència, sinó és entre nosaltres. Perquè un cop et donen el contacte per la part de Samsara ja és gestió teva.
Mm-hmm. Vosaltres, el vostre entorn, per exemple, sabia que estàveu apuntats a l'agència?
En la meva, sí. En el meu entorn, sí.
I el de la
perquè
teva parella?
Justament no volia que ningú s'involucrés en la meva vida de et presento aquest perquè tu crec que faràs bona parella amb aquest. No, no m'interessava això.
Perquè... I és una cosa que és difícil de dir? Perquè, per exemple, fa uns anys era com difícil o tabú dir que havies conegut a la teva parella Tinder. Ara es diu amb tota normalitat. No sé si aquest tabú em conèixer gent amb
una agència. Jo crec que cada vegada la gent ho està més naturalitzat. Una de les coses que penso que ha estat bo que hi hagi totes les alternatives de Tinder i companyia és que la gent ho ha normalitzat. Aleshores, quina diferència hi ha entre ells i nosaltres, que és un servei personalitzat. Que les persones que venen volen realment una relació de parella, que presentem persones que coneixem, que hem entrevistat, atenem a persones que han anat a les xarxes, persones que diuen, jo ja, el que em diuen d'elles no hi vull anar, persones que diuen, per mi la confidencialitat és molt important, i persones que per elles el temps és molt important.
La Fàtima va tenir 7 cites abans de triar la seva actual parella, això és la mitjana o com està la cosa?
Sí, la persona que està sortint, la seva parella, és la setena cita. Aleshores, jo crec que 7 és un número que és bastant la mitja del que tarda una persona en trobar parella. Persones que tarden més, persones que tarden menys, però crec que estàs dintre de la mitjana.
Menys mal, perquè m'estava plantejant ja... No. O sigui, he tingut 7, però hi ha algunes que no han arribat a passar, amb un cas en concret, però vull dir que tampoc crec que el número no és important.
I quan s'acaben els serveis de l'agència? Perquè la Fàtima, espero que et vagi molt bé la teva relació, però en cas de que passés alguna... En cas de que, no sé, algú estigui 2 mesos amb la parella i ho deixin, o que no fossin compatibles o el que sigui...
Nosaltres fem un contracte que dura un any. Durant l'any estem treballant, per exemple, doncs la Fàtima, si ara estigués activa, que crec que ja no, si tu pues ella hagués portat 7 mesos i al cap dels 7 mesos diu, mira, pues ho hem deixat estar, ella hagués pogut tornar-nos a trucar i nosaltres continuem treballant. Què passa si una persona doncs passa un any i no li hem presentat una persona que s'agradi perquè les persones no han acabat d'encaixar o no s'han acabat d'agradar, o han trobat una persona que han sortit uns mesos i després la relació no ha pogut continuar. Nosaltres hi ha la possibilitat d'ampliar el contracte per una part del una part de la quota. A mi m'agradaria, jo com vaig dir, jo vull dedicar-me a això, jo dic, jo vull que tothom que s'apunti a Samsara trobi parella. A veure, després de 28 anys no he aconseguit. Però sí que jo crec que quan tu tens una missió clara i tal, fas tot el possible perquè la trobin. I per mi és un èxit, a veure, l'èxit final és que la persona trobi parella, però si no ha trobat parella, que aprengui, que sàpiga que és possible trobar parella, que sigui un viatge que es trobi a gust, que sabe que té un equip de persones que estem al seu costat, que ens pot trucar sempre que vulgui. I per mi és això, és que fas un viatge, fas un procés acompanyat.
L'objectiu final és que et trobi parella i que sigui feliç amb aquesta parella, clar.
Una bona parella, sí.
Sí, clar, no pot ser qualsevol parella.
No. Per això tenen la possibilitat de que si no la parella no s'acaben d'agradar, que continuïn buscant. L'objectiu final és una bona parella, per tindre una bona relació.
I saps si les parelles que s'han conegut a Samsara han tingut una durada llarga i ha funcionat? O saps quina mitjana hi ha de...
No, la veritat és que tenim molta feina el dia a dia, no podem portar estadístiques d'aquesta manera, perquè la meva experiència és que quan una persona ha començat una relació de parella, se'n vol oblidar de l'agència i disfrutar de la relació.
Quin preu pot tenir per acabar els vostres serveis? Perquè és un any d'acompanyament i no sabem la quota de Samsara, quina és?
Bueno, a nosaltres sempre ens agrada dir que vingui el client, que ens conegui. Per què? Perquè nosaltres tenim tres tipus de quota. Tenim una quota més senzilla, que és tenim la que es diu business, tenim una altra que és VIP, que bueno, té doncs més trucades i més seguiment, i tenim una altra perquè nosaltres tenim clients també de nivell molt alt que no volen anar a les xarxes, que mai a la vida se les ocorreria. Aleshores, en aquesta persona fem un contracte que es diu Elite, en el qual doncs aquestes persones tenen tracte directament a mi, vull dir, tenen un tracte com a més especial, no? Vull dir, aleshores hi ha tres contractes, la client o la clienta es queda un contracte el que pensa que és millor per ell o per ella, i tenim, però sempre sigui el contracte que siguin, les opcions de persones a presentar sempre són les mateixes. Vull dir, tant podem fer una presentació amb una persona que té el contracte més senzill com amb una persona que la mateixa persona amb una persona que té un contracte doncs d'èlit.
I de quin rang de preus estaríem parlant?
Una miqueta més de 1.000 euros.
I dius això de que hi ha molta gent que potser no estaria a les xarxes, que potser demana més confidencialitat, gent que potser és gent coneguda i que opten per aquesta via per trobar parella, no?
Sí, tenim normalment les persones que opten pel contracte d'elit són gent que tenen una certa popularitat o que tenen un cert nivell econòmic que la seva confidencialitat encara la valoren més.
Maria del Carme, Fàtima, bona nit i moltes gràcies per haver-nos acompanyat per explicar-nos aquesta història de com trobar parella a les agències, per trobar-ne a les agències matrimonials. Gràcies
bé,
a totes dues.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
Com sempre, acabem el programa recuperant una cançó de la llista de reproducció de la Revolució Sexual. Avui, Me Gustas Tanto, de Sidoni.
Recordeu que la llista sencera la trobareu a Spotify amb el nom La Música de la Revolució Sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC1 us ha ofert La Revolució Sexual amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i en Jordi Nieto al control tècnic.
amas tanto y me parece que te has ido acostumbrando a que te adore 24/7 al mando. Estoy cansando, es que me gustas tú.